Ha passat de la 1:20 de la tarda i és l'hora de la tertúlia.
Anem als dels vídeos, als tertulians que hi tenim en aquestes hores en els nostres estudis, a l'espera de veure si algun dels altres tertulians se pot incorporar en els propers minuts, conforme també ens havia comentat. I, bueno, doncs allà va la sintonia. La 1:22 és hora de tertúlia ja, eh? I com és hora de tertúlia, saludem els tertulians. Marita Mover, benvinguda, bona tarda.
Bona tarda i bon dia a tots.
Bon dia i bona tarda, bon migdia, no?
Com bon migdia, va.
Alejandro Mañá, bon dia i benvingut.
Bon dia, mos doni Déu.
I també Albert Gavaldà, bon dia i benvingut.
Buenas,
o bona
tal?
Tarda, o bon migdia.
Jo ja no sé, jo què tal i acabo abans.
Bon dia ho agafa tot. Sí. Per mi, o sigui, el dia pot ser tot el dia.
Benvinguts està. A la tertúlia, ja està.
O buenas i avant. Ja. Tu, ja.
Bueno, doncs pues, vostès diran de què volen parlar. No sé si... Tenen molts de... Jo vaig veure en el WhatsApp d'avisos que hi ha molts de temes en l'aire. No sé si voldreu parlar d'aquests temes en l'aire. Entre altres coses, en l'aire també ha hagut aquests dies molt de fum.
Exacte. I... Jo crec que el tema, sí, Julio, el tema dels incendis ahí sí. És un comentari que n'hi ha que fer perquè...
No, no és un dia, eh?
Sí, no, però és que l'incendi primer que el tenim a prop. Que pareix que si el tens a prop no és que te creme més, però escolta, jo, per exemple...
També hem tingut, incís i callo. Sí, sí, també hem tingut canvi de ministres i també hem tingut molt a prop el president del govern,
sí.
Minuts després, o sigui, una hora i mitja després d'anunciar el canvi ministerial. A les 9 feia una roda de premsa en directe i anunciava el canvi de ministres i a les 10 i mitja arribava més o menys a la zona de l'incendi. O sigui, sí. Si és per temes, sí. I a partir d'aquí callo i els deixo vostès la paraula.
Però gràcies. Això és un altre tipus d'incendi, el canvi de polítics de turno. Però centramos en el incendi este, és que casualment fa 15 dies vaig estar en el cotxe i vaig estar per eixa zona i la veritat és que ho comentava en els que anàvem en el cotxe, que és una zona fantàstica, a banda de que hi he estat en la Serra d'Espadan, allí hi ha hotels rurals i la veritat és que te perds i està superbé. I quan veus que hi ha un incendi, que justament coincidís en un vent, en unes circumstàncies climatològiques que són molt adverses, però és que la pregunta que jo m'agradaria fer és a veure, un accident pot ser un accident, però això ha sigut provocat? És que m'agradaria saber-ho per curiositat, eh?
En aquest cas com a informador, que és la meva professió de feina, sí. L'única informació que s'ha donat al respecte és que la Guàrdia Civil està investigant a 4 persones com a presumptes autors d'una negligència, no? És a dir, per apareix unes xispes que van saltar d'una màquina en la qual estaven triturant rama, perquè ja sabeu que ara no es pot cremar i llavors ens obliguen a triturar la rama.
Sí,
jo
correcte.
Dic als que tenim molta o poca activitat agrícola.
Sí.
La màquina són les trituradores de rama, o bé són una màquina que porta el tractor o és una màquina que es posa al lloc i li vas tirant les rames dins.
Yeah.
Pareix que estàvem fent aquesta activitat i ja estàvem en alerta taronja, que ja s'havia advertit,
claro.
I van continuar fent-la. I s'està investigant si unes xispes que van eixir d'esta màquina, perquè lògicament allò treballa a moltíssima velocitat, va poder provocar l'incendi. És l'única informació que fins ara s'ha donat. No s'ha detingut a ningú. Quatre persones estan investigades per la Guàrdia Civil, no pel juzgat.
És que van haure gent d'un poble del voltant que va veure com sortia primer un fumet de tal i després van veure que hi ha flames i d'ahir s'ha convertit en l'animalada que encara el dia d'avui. Llavors, en aquest moment, en aquest lloc, se sap que n'hi havia... no anem a dir ni qui eren ni deixant de ser, ja la investigació dirà, no? Però almenys ja tenim clar que a lo millor no, que va ser possiblement una negligència humana.
Bé, si realment les imatges que van sortir de l'inici de l'incendi corresponien on estaven aquests operaris triturant la rama, per tant, se veia clarament...
Blanco i en botella, no?
Claro, vull dir que hi ha poc dubte o a l'especulació, se va produir per això, el Seprona està investigant, hi haurà les responsabilitats.
Sí, però no en dius res més, Albert, no en dius res més.
Bueno,
sí,
de moment se treballa en això, però n'hi haurà temps.
Carregar-li Sant Benito en una persona sobre un presumpte delit i tal és una cosa greu.
Sí,
és a dir, jo crec que ha que assegurar-se.
A mi, evidentment, per això n'hi haurà una investigació, n'hi haurà un procediment judicial i se depuraran les responsabilitats oportunes com no pot ser d'una altra manera.
Sí, perquè és un delicte, eh?
Però també amb el que hem de mirar també, a banda d'aquesta negligència, havent un avís, que també, si no hi ha antecedents de que aquest tipus de màquines te poden provocar xispes, que poden provocar, però bueno, per això se diuen accidents, no? I un accident és una cosa que no s'espera, fortuita, que et pot provocar una desgràcia.
El que passa que el llenguatge a vegades és molt enganyós. I quan es diu que aquest incendi ha estat provocat, la gent automàticament pensa que ha anat un piròmano i ha encès la xispa.
Això és una altra història.
Però és el que la gent percep quan se li diu l'incendi ha estat provocat. Si és una negligència, és una altra cosa.
Sí, però
és una altra cosa.
Sí, però...
Vull dir, però el llenguatge a vegades mos enganya.
Sí, Marita, però jo penso que cadascú de nosaltres, en les nostres feines professionals, tenim un deute de fer bé les coses davant de... per bé dels clients, lògicament. I esta gent, si verdaderament al final se concluís de que és una negligència, ostres, que tinguin el càstig ejemplarifante que diu la llei, perquè és que de, això jo me recordo un altre incendi d'uns que van anar a fer unes xulletes i després també se va convertir això en un animalà de foc i ostres, n'hi ha que caure el pes de la llei
clar que sí, però tots ens hem equivocat dins de la nostra professió.
Sí, tots.
Vull dir, evidentment, primer que res, saber que d'un problema...
Bueno, primer que acaben d'apagar el foc. Que jo, per mi, que el primer que estan fent és intentar apagar aquest foc, que cada vegada és més virulent pels canvis de vent, per l'orografia del terreny...
Per l'orografia del terreny...
I per absolutament... És que aquí s'ha conjugat els 16 satèlits que hi ha i s'han ficat tots en línia.
No, però de fet avui s'havia controlat una mica perquè les circumstàncies
de l'humitat... Però demà torna ponent.
Perquè ve ponent.
Demà ve ponent. Demà ve ponent i entonces tenien la nit passada i tot el dia d'avui que hi ha un grau d'humitat una mica més
però,
alt i poden...
Hi ha 500 efectius en terra, vale? Sí. I 22 entre hidroavions i helicòpteros. És que és una...
crec que també està present la UME.
Sí, estan.
I bombers de diverses comunitats, d'Aragó...
Bueno, és que Aragó els
afecta els dos.
Sí, no, però me penso que també vaig sentir
Catalunya,
de
Castilla-La
Mancha. Catalunya no vaig sentir en aquell moment.
No, no els han demanat ajuda, no.
Perquè normalment... De Castilla-La Mancha, me penso, els que van venir...
Pues jo trobo que en los focs és la cosa que més tindria que solidaritzar a tot Espanya.
Però has de demanar-ho també.
Has de demanar,
sí,
perquè tots... A veure, t'ho comentava fora de micro, petits incendis en tenen cada dia a Catalunya, cada dia. Ma filla està dins del món este de bombers i cada dia... I no és una, al contrari, no és una desgràcia que cada dia tinguin un xicotet incendi. Perquè sí, però... l'incendi, este xicotet, evita els grans incendis.
Sí, però ara vaig...
Perquè esponja el bosc.
Sí, Marita, però ara en recordo, és veritat, que va hi haure un incendi, no recordo on, i la comunitat autònoma va tindre una negligència per part d'algun polític, suposo, de tardar massa temps en demanar aquesta ajuda.
La Sierra de la Culebra l'any passat.
Correcte,
Castilla-León.
Correctíssim.
Que va al Mañueco i el Mañueco. Li van tirar la cara que va
tirar.
Jo vaig passar l'any passat per la Sierra de la Culebra i, bueno, la desolació, tot allò immensa, claro.
A la zona d'aquí, de la Serra d'Espadan, penseu que, no sé si va ser l'any passat o fa dos anys, a Begís, va haver un gran incendi.
Una zona que també coneixo molt bé.
La mateixa zona, vull dir. Que és...
I la gran sort és que està el pantano aquell que hi ha allí,
sí, d'Arenoso,
muy bien, que menos mal que els hidroavions podien anar hidratant aigua a partir d'ahí.
Sí, poden agafar aigua contínuament, que aquell pantano hi ha molta aigua, té molt de caudal.
Però que imagina, tenint aquesta possibilitat de poder agafar aigua d'ahí, l'incendi ha sigut brutal, ha sigut bestial, les imatges eren terrorífiques.
Bueno, i no ha anat a més perquè els bombers estan fent una molt bona feina, tu has dit 500 efectius, 22 mitjans aeris, suposo que sobre la marxa aniran també a portar. Una cosa que jo estava mirant, documentant una mica, perquè avui sí que tenim una mica pensat el tema de què parlarem, a vegades no sé si ho saben els oients, però no sabem ni de què parlarem fins
que no
ens sentem aquí.
I estan mirant i dient que el 96% dels incendis estan, són coneguts els seus orígens, i llavors hi ha un 4% que no se sap massa bé el motiu de que ha començat, no? Però el normal és saber sempre com ha començat, si per un raig, per una imprudència, per una barbacoa, allò que va a Horta de Sant Joan, que ha morit també un bomber, que va ser un incendi, un va sobreviure perquè es va refugiar baix del camió,
però pobre, el 60% del seu cos va quedar
cremat, i està molt bé ara, està molt bé,
ja, però psicològicament el xic estava prou tocat.
Hombre.
Llavors, les causes, clar, tots, jo també documentant això que dia abans, el canvi climàtic, un incendi de gràcia.
Això és important.
Jo t'ho volia preguntar, perquè tu que n'entens d'això.
Bueno.
No, que t'ha agradat sempre, vull dir, el canvi climàtic, tant que sí que repercutís molt en el número d'incendis i després en la virulència d'aixòs focs, no?
Home, només cal mirar Califòrnia, que allí hi ha uns incendis monstruosos que aquí fan...
Però allí tot és desmesurat de gran, tot.
Llavors, el canvi climàtic, diu, les zones de calor fan que el monte tingui un estrès hídric, i llavors més vulnerable, més sec, més matoll. També el que comentàvem ahir al xat que tenim del grup de la tertúlia una mica també, que és l'abandonament de lo que són
els pobles menuts,
de la ramaderia, de la,
però
les
això,
pràctiques silvícoles, no?
Això,
la limpiesa de les muntanyes.
Clar, abans els ramats limpiaven el bosc, vull dir, anaven els pastors en el seu ramat de cabres i netejaven, vull dir, la massa de combustió era la carga que hi ha actualment, no era la que hi havia abans. Uh-huh. Abans no n'hi havia. Entonces un incendi no era mai les proporcions que tenen avui en dia els incendis. Yeah. Aquí es combina l'orografia, es combina que hi ha molta carga per cremar, es combina també el canvi climàtic, la sequetat, la que fa, quan fa que no...
La reducció de costos. Jo a Catalunya, que tinc amics que han treballat de guardes forestals o de vigilants, que a l'estiu estan ara aquí a les torres tan altes, li van treure el seu lloc de treball per ficar una càmera. Llavors, una càmera mai és tan efectiva com ell mirant sempre que hi havia algo o tal. Ell me comentava que, clar, per ahorrar costos a Catalunya van fer això i van fotre fora amos de guaites forestals, i realment s'ha demostrat que va ser un error molt gran. Voler ahorrar en prevenció és surt més car.
Pues jo a Catalunya tinc entès que en material és una de les comunitats que més material eficaç contra els incendis fa una inversió gran. En personal, quan arriba la campanya d'estiu, és que actualment, en pura teoria, no estan en campanya d'estiu, però degut al clima, tal vegada sí, que ho estan.
Serà tot l'any.
Però cada, quan arriba la campanya, es diuen la campanya, evidentment és la campanya d'estiu, doncs, per Real Decreto comença l'1 d'abril o el 15 d'abril o el dia que sigui, i s'acaba el 30 de setembre o d'octubre, sí, no? Sí. Inverteixen, vull dir que contracten molta gent.
I Catalunya, que jo sempre ha sigut per mi un mirall, un espilla o un reflexa, inclús en l'època de Jordi Pujol, que després l'home ha fet el que ha fet o deixarà de fer, que això és a part, però Catalunya sempre era la màquina que estirava una miqueta l'economia per avant. I igual que l'economia, el tema de la natura, jo sempre que vaig molt al nord, i quan vaig cap al nord, moltes vegades he anat per Tortosa, Puig Escabadal, a buscar Val del Gorfa, i d'ahir que va a Saragossa i tal, no? Pues per ahir m'he trobat moltes vegades en que m'ha agradat el veure llocs de vigilància, jocs de vigilància, i després construccions de bases d'aigua perquè després els helicòpteros puguen agafar aigua d'ahir. Vull dir, que aquestes inversions que jo les considero que són molt bàsiques, molt fonamentals i molt, molt importants per després poder apagar un foc de la manera més ràpida. Jo, des de luego, agrairé sempre a Zapatero, que crec que és el millor que va fer, el constituir lo de la UME.
Se el va a criticar molt, però
no, però és que és brutal.
Ha sigut molt eficaç.
Ha sigut brutal perquè damunt en una disciplina, en una jerarquia militar, perquè són militars, i després en una maquinària especial, que hasta que no van anar a ells a l'incendi este que tenim aquí al costat, no se va poder aturar la força d'eixe foc que anava avançant molt.
I la mobilitat, la facilitat de moviment.
Correcte. Jo crec que això és molt, molt important.
I disponibilitat, perquè...
Continua, sí.
Continua. Sí, actuen a tots els incendis.
Quan lo d'allí baix de Canàries, quan lo de...
Lo del volcán també van estar.
Vull dir que és que estan pa tot. Jo, des de luego, només vaig estar una vegada en un incendi i va ser on teníem un apartament allà a Peníscola i un dia vaig... Era estiu, en a ple mes d'agost. I miro cap a dalt, nosaltres vivíem uns secs, i miro cap a dalt i veig un fum negre i dic, ostres, això, pues, quina barbacoa està fent, és de l'àtic. I no era la barbacoa, era el típic turista que havia deixat allí fent un ou fregit i se n'havia anat a la playa, o jo què sé. La qüestió és que se va prendre foc tota la casa. I la impotència que genera veure les flames, jo em recordo que m'abuelo el teníem allí en natos, 90 anys que tenia l'home, pues ajuda-la a baixar, no baixes per l'ascensor perquè se tallarà la llum.
I
una impotència i una situació molt, molt super desagradable. I per això, quan ve aquests incendis, a mi se m'arrupís l'ànima.
I quin futur mos espera? Perquè si ara el mar ja comença d'aquí, imagineu-vos, perquè a més, si no plou, perquè no té molta pinta de ploure, i continuem així, els boscos encara havien més secs, encara més casuística de provocar incendis, voluntàriament, per causes humanes, per causes naturals, perquè un llamp te pot muntar tranquil·lament un incendi, un cablejat elèctric també te pot provocar un incendi, una botella al monte,
una botella, un cul fa un incendi, una borilla,
encara hi ha gent que tira borilles tranquil·lament.
Tranquil·lament,
jo ho veig,
a l'autopista, jo anant a l'autopista, el cotxe que va davant baix a la finestreta i tiren una bolla.
I encara ho veus.
Ja ho veus.
Està prohibit, eh?
Ah, ja ho sé.
Però
després ja ve la... No sé si és el cap de les persones o la inconsciència.
La falta d'educació.
I falta d'educació.
Ah, llavors, doncs, prevenció...
Inconsciència.
Allò és que has de fer prevenció, extremar totes les precaucions i, a més, tenir més mitjans perquè quan se produeixi, perquè inevitablement per molta prevenció i precaució hi haurà incendis,
sempre n'hi haurà.
Encara ficar més recursos per actuar el més ràpid possible per a poder minimitzar, perquè si ara portem 4.500 hectàrees en aquest incendi que tenim ara, no sé si arribarem a 5.000, 6.000, o es quedarà aquí. No sé com anirà, esperem que ja es pugui controlar tot el perímetre i que es quedi ahí.
50 quilòmetres porten de perímetre.
Sí, correcte. Ahir 50, potser ara ja és més.
No, crec que estava controlat.
4.500 hectàrees, de perímetre 50.
Però en tot, lligant en tot el que estem dient, vos dic, no seria com en Espanya, si cada govern fa els ministeris que creu convenient, i ara, de fet, este govern té més ministeris que mai en la història, almenys en la història de la democràcia, per què no fer un ministeri de contraincendios, per exemple, o una conselleria a cadascú de les comunitats autònomes, perquè jo crec que això és un valor patrimonial que com no el tinguéssim molt singularitzat, és que el poder...
Si no hi ha diner, Alejandro, si un ministeri existeix però no té recursos, no farà res. És invertir, és diner per netejar, és diner per formar els professionals, és diner per invertir en material de seguretat, és diner, cursos, que els bombers tinguin una formació tècnica més completa, que ja la tenen, que ja en fan, cuidado.
No, però potser n'hi ha que lleva gastos d'altres despeses.
Ah, vale, va, aquí ara parlem del tema d'incendis. Claro,
ja. El no, que estic d'acord amb tu, que fa
si
falta diners.
Si el ministeri
diners.
Existeix, però no hi ha diner...
Però això és com diuen que en l'amor, que quan se, com està fet, que quan no hi ha diners, l'amor se'n va...
Quan dona hi ha diners, tot és moïna. Quan dona hi ha diners,
l'hombre cari... La puerta, l'amor salta per la ventana.
Correcte, ara entre tots ho hem dit, no? Pues, en política suposo que serà el mateix, però, si no tens un pressupost.
Mira, si tu ara a defensa augmentes a un 2%, que és el que ara tots els països de la Unió Europea han d'augmentar, o de l'OTAN, millor dit, han d'augmentar el 2% el gasto militar, d'on trauràs? Si tu no veus una necessitat immediata a la prevenció d'incendis, ahí no augmentaràs. Tindràs que treure d'educació, tindràs que treure de sanitat. És que don retalles per arribar al 2% de defensa. Ara, si veiem que el canvi climàtic, que els incendis estan creant un gran problema, perquè ara és un problema brutal, i que veus que has d'invertir més, vale, invertiràs més en prevenció i en extinció, també has d'invertir més en defensa, llavors tindràs protestes d'estudiants perquè educació ja tal, o de sanitat, o de bomberos, o de policies. És que, clar, els diners no són inagotables, i sempre que retallaràs d'un cantó hi haurà protestes, però llavors si tu, vale, no t'ho retallo tu, jo s'enfadarà l'altre perquè li estàs retallant a ell o no li estàs donant els mitjans per a combatre. És que això és una lluita contínua.
Mira, jo te, vos diré una cosa que és, me la van contar fa un temps. Hi havia una persona a Benicarló que va ser alcalde, Juan Vicente Rambla, i va entrar d'alcalde molt jove, crec que tenia 32 anys, i entonces ell, el primer que va voler fer va ser canviar tota l'alcantarilla de Benicarló, perquè estava de l'època catapum, i hi havia fugues d'aigua, hi havia... Bueno, i des de dalt, los seus li van dir, escolta, què fas? I diu, no, és que això fa falta, perquè hi ha pèrdues, hi ha no sé què, i li van dir, no, el que fas baix, la gent de dalt no ho veu, tens que fer coses dalt. Què vull dir? Que els polítics estan més per la llavor de llimpiar els cristals perquè se veiga el que hi ha darrere, però no per fer el forat baix i arreglar però verdaderament els problemes.
Però això és culpa del polític o de la gent que vota que no valora?
Això és culpa dels polítics i després de la gent, el ciutadà, que quan té que votar, però mira, el ciutadà, i ara tenim eleccions d'aquí 2 mesos, cada vegada està més, jo no sé la quantitat de gent que me diu, és que no sé si aniré ni a votar. Perquè està la gent molt farta de absolutament tot.
Clar, però això seria fa 4 anys, fa 6... La gent sempre està farta, però al final s'acaba votant. De normal.
A cada un acabi votant a qui vol.
A mi, no, però tu estàs dient que com si no volguessin votar, que tots són igual, que tots faran el mateix, o que ningú farà res... No,
jo crec que la gent... desànim.
Ja desànim de fa d'abans 20-30. Sempre sentim el mateix. Jo sempre sento el mateix. Que sempre la gent... no té motivació, que no té ganes, que tots faran el mateix o que ningú farà el que promet. I al final la gent vota perquè realment la carrera final, les campanyes polítiques realment funcionen, si no motiven, i a vegades voten més en contra de que a favor de. Sí, això també és veritat. Sí. El voto útil, el voto de castigo. Sí. Sí que és veritat que depèn de les eleccions hi ha més abstenció, hi ha menys abstenció. Les municipals també solen motivar més, que ara s'ajunten aquí, per les autonòmiques i les locals també motiva més.
A les municipals se vota més a la persona.
No, jo no m'ho crec.
Sí.
Jo estic d'acord en això. Jo crec que majoritàriament. Sí. En canvi, a unes nacionals se vota el partit.
Mira, tu agafes... Sí.
A la ideologia.
Jo agafes una llista qualsevol, me dona igual PSOE que PP, les mateixes persones. No es fiquen a un partit independent, les mateixes persones. A veure si traurien els mateixos vots. Ni de conya.
No, clar que no.
Doncs ja està.
Clar que no.
Està clar que la persona fa, però la persona és un reforç d'aquella marca.
El partit dona... no vull dir una garantia, una solvència o garantia. Sabem que els grans partits tenen més recursos econòmics.
Hi ha un màrqueting detrás,
hi ha un màrqueting,
hi ha una identificació.
Claro que també, però a veure...
Un poble minudet no t'ho discuti, això, però com Vinaròs, Benicarló, el partit jo crec que és gran part del vot.
Ja són pobles grans.
Jo crec que la persona se vota molt, a Vinaròs.
Clar que té la seva influència la persona, però jo crec que pesa més la marca...
Però jo votaria el PSOE si no estigués este, o jo no votaria el PP si no estigués l'altre.
Però hi haurà altres que sí que votaran perquè no està este, però si està l'altre, i si no hi ha un serà l'altre. Per afinitats. Mira, quan se fan les llistes dels partits, a vegades agafen a gent que és coneguda a la ciutat per traure vots, no per la seva capacitat o entrega o ètica o moral, que evidentment això ja s'entén que has de tenir una bona imatge per ficar-lo en una llista, no? Si no te'l tombaran. Però moltes vegades s'agafa a gent només per els vots que pot aportar, no per la seva coneixement de certs temes.
Malamente.
Vis atractiva, se diu això.
Però això funciona moltes vegades. Tu quan busques gent a una llista, a veure, este tota la família, els cosins i que és conegut, però pues l'oportem perquè és perquè va ser president d'això o va ser secretari d'allò i és conegut. I a vegades només per això ja el fiques a la llista. Però tots els partits, no només un. Perquè una persona coneguda sempre dona més confiança i va bé tenir-lo a la teva llista o per almenys que no estigui a la de l'altre.
Sí, Albert, però jo penso que un polític, i sobretot a nivell de pobles grans, com els que acabes de nomenar, Benicarló i Peníscola, i Peníscola també és gran, i Vinaròs, jo crec que aquí se té que votar esa gent, lo que perdona.
No, que dic Peníscola mateix, l'alcalde, aquí voten a l'alcalde. Però és que l'escola és un exemple típic de
però
que
és que fa, si no mal me'n recordo, són 24 anys que
sí,
està.
Sí.
I Peñíscola és una plaça molt difícil, és una plaça molt difícil,
Entena. Va passar Entena també.
Correcte.
Que hi ha casos que sí.
Que votava una persona.
Sí, però lo normal, estem parlant de lo normal. Estem parlant de lo normal. Està clar que hi ha casos. Mira, a Marina Leda, aquell alcalde que ha estat des de la democràcia, que ara ja per fi ja s'ho deixa. El de Marina Leda, que era l'alcalde més antic d'Espanya.
Sí,
que les últimes eleccions va guanyar de poc, però el partit que quasi lo fot fora era una decisió del seu mateix partit. O sea que, i ara ja per fi ja s'ho deixa i ja descansarà.
Bé, però jo sempre dic que estos que estan tant de temps és perquè no ho faran malament.
Claro que no.
Perquè si ho feren malament tindrien el càstig de, electoral de
però
cada 4 anys.
Hi ha una contrapartida, és cert, però a veure, un alcalde fa la primera legislatura tota la seva entrega i ganes de fer i de treballar. Per lo que siga, lo millor és el que diem, de que l'oli taca, de que se li apeguen els dits, després agafa confiança i 4 anys més.
Baixes la guàrdia.
I 4 més. Sí. Tampoc és bo de que, bueno, de que però, siguen...
Pues entonces, per què no establim...
Que estigui limitat.
Jo
crec que dos legislatures...
L'Aznar, per exemple, va estar i va dir... Quan va sortir va dir, estaré 8 anys. I als 8 anys se'n va anar.
Pues això a mi més
i hi havia possibilitats de que tornarà a ser votat.
Sí.
Però a mi m'apareix bé, que, i perquè el que acabes de dir tens raó, del color que siga
del
polític,
color que sigui, sí.
Però sí que és veritat que potser el temps no ho sé, però per exemple Sánchez, ara per exemple, que ho ha dit Julio, ha canviat a dos ministres, és una manera de vaig modificant, vaig canviant, però elles segueixen el mateix.
No, però ens ha canviat perquè una serà candidata a l'alcaldia
de Madrid,
a Canàries. Sí, però les dos de Podemos les he deixat inquietes.
Home, no, però no tens que veure. Ens ha canviat
sí.
Perquè com optaven alcaldies ja
correcte,
no podien continuar sent
correcte,
ministres.
Correcte. Vale,
això,
vale,
i Podemos sí. Decidís també els seus ministres propis. No ha decidit Sánchez. Quin ministre de Podemos bueno, hi haurà?
I com quedarà lo de Podemos i lo de Sumamos i Sumamos?
Bueno,
Podemos,
ahí estan, i... sumar.
Sumar,
ja, si sumar no resten, ja ho veurem.
Però sumar ve de Podemos, no?
No, sumar és lo de la Yolanda Díaz,
que
és la plataforma que ha fet. No,
és
cap, no.
Tampoc.
No, perquè la Yolanda Díaz no era de Podemos. Yolanda Díaz, si no recordo malament, era d'Izquierda Unida.
Però no era la íntima de Pablo, de Pablo Coletas?
No, Coletas no, Pablo Iglesias.
Pablo Iglesias,
però,
alias el Coletas, va?
Bueno, vale. Però no, Yolanda Díaz, si no recordo malament, venia del Partit
però
Comunista.
Però vinculada a Podemos, jo dic, no sé,
perquè la coalició que va entrar era Unidas Podemos, que era la coalició d'Izquierda
Unida
i Podemos, i el nom de la coalició era Unidas Podemos, però Yolanda Díaz venia d'Izquierda Unida.
Però,
no de Podemos.
Però ara el
però
guiño,
la...
guiño el té de sumar, El guiño el té de Sánchez. I Sánchez tanca els ulls a Podemos. M'explico, no? O sigui, políticament l'altre dia, quan el senyor Ramon Tamames va fer allí el discurs, qui va sortir a la palestra va ser sumar. La dona esta.
No, va sortir. Sumar al Congrés no existís.
Bueno,
i dir d'Unidas
ja
Podemos
sí,
va sortir
de
la ministra de Treball,
tècnicament
que és Yolanda
Díaz.
Tècnicament, i realment, és que és així.
Sí,
Sumar
sí.
És una marca que no té representació a cap lloc, de moment.
De moment.
De moment. I després ja veurem si el
presenten
o no. Lo de Yolanda Díaz va ser pues, una marca per rellençar, perquè Podemos, com la marca tal Podemos, estava molt tocada per tots els ataques que se li ha fet, que corrupció, que al final tot s'ha demostrat que tot era fals, tot ha caigut. Allò del Ferreras, no? Que és burdo, però vamos a por ello, no? Vull dir, s'ha atacat al Monedero, al Pablo Iglesias, que si Venezuela, que si París
Fiscales,
que si les Granadines...
Però bueno,
i al final s'ha demostrat que tot era fals. Però el rumruny ha quedat, la marca ha quedat tocada. Llavors, per a rellençar la marca, pues han fet una mica lo de sumar. Llavors, com encaixa? Podemos dir de sumar. Tindrem més representació, tindrem menys... Si lo de Íñigo Errejón també se junta ahí, quina representació tindrà? És que l'esquerra està molt fraccionada.
Sí.
I llavors, pues, com l'esquerra està tan fraccionada, i això és algo atàvic, això és de tota la vida, això ja pareix dir del cristianisme que hi ha 40.000 sectes, l'esquerra és lo mateix, quasi. Hi ha 40.000. Ara, després tu te juntaràs o no te juntaràs, depèn dels interessos, i a veure com acaba. De moment, a Vinaròs,
Però en 22 quants partits se presenten?
De moment ja havien 9 confirmats, si no recordo malament.
Jo
porto el grup de política de Vinaròs al Facebook, que hi ha, doncs, tinc unes 2.500 persones, i vaig ficar el llistat de els partits que a mi me constava com a confirmats i el candidat que constava com a confirmat. Me faltava un partit que dient que es presentava, però faltava oficialment el candidat, Izquierda Unida, no el vaig ficar perquè jo no he sentit que se, o Esquerra Unida, que se presenten, ja veurem si es confirma oficialment, doncs també el ficaré allí, no?
Són molts, eh?
Moltíssims.
Hi ha un altre partit independent, que és Viure per Vinaròs, de Manuel Herrera, que es va presentar l'altre dia, sortir els que aniran...
Entonces, Vinaròs tindrà dos partits que són
independents.
Sí. Vale, vale, pues es interesante. No, es interesante.
El PBI
de tota la vida
i Viure per Vinaròs.
Viure per Vinaròs. Que són bueno, en Benigarró tenim Benigaflum, que és també
un partit. Ah, este nou, que també
és nou. Sí, i a veure com surt. A veure com surt. És una experiència... Bueno, en Benigarró, perdona, Benigarró apareix que en l'època del principi de la democràcia, don José María Febrer Callís, que era metge, va fer un partit, m'apareix, i era independent i el lema era tot per Benicarló o alguna cosa així, i don José María va ser alcalde, sí.
Però tu fixa, els partits independents presumixen de que no depenen de ningú tal, però no sé, el Partit Socialista de Vinaròs o el PP o Podem Vinaròs depenen d'un altre. Jo penso que tots els partits
de Castelló, de València, de Madrid
no depenen, vull dir, tu vas a fer un poliesportiu, faràs un teatre o faràs una carretera independentment de Madrid o de Castelló o de, no sé, però, és que se ven a vegades com si fos un plus independent. No sé,
però la pregunta és esta, si per exemple i s'ha donat igual en el PP que en el PSOE, perquè hi ha hagut molt de binomio en tota esta zona, però que estava per exemple en Vinaròs el PP, en Castelló també estava el PP, en la Diputació me refereixo, i en València també el PP. I no sé si totes les gestions que se van fer i el desenvolupament de, pues això, de museus i després en el PSOE ha ocorregut exactament el mateix, i no sé si aquesta dinàmica que té lògica en realitat se complix o no. Vull dir que potser els independents poden fer en tanta força o més que un partit que siga a nivell estatal. No ho sé, jo ja sóc la pregunta.
Quan el partit independent té el vot, si hi ha un empat tècnic entre els dos grans partits, l'independent té les seues mans del poder.
És el bisagra,
clar.
Claro, però
això ha passat a Vinaròs.
Tal com vaig ficar, ara estava mirant el grup de Facebook de política, vaig ficar... Confirmats a Vinaròs, per ordre alfabètic, Compromís, com Vinaròs, Espanya Suma, Esquerres per Vinaròs, Podem Vinaròs, PP, el PSPB, PBI, Viure per Vinaròs i Vox. Nou. Són els que hi ha confirmats de moment. Llavors,
la majoria d'Esquerra, no?
Sí,
de
dreta només veig dos.
Vox i PP.
Correcte.
Bueno, no, tres.
Quin és l'altre?
Combinar los Espanya Suma, que és una decisió de Vox, Vox...
No ho sabia,
jo tampoc.
Sí.
Com se diu aquest,
sí? Combinar los Espanya Suma. És una marca també escindida. El Vox, i no vaig equivocant, penso que ha tingut 5 decisions.
Però,
i aquesta és una de les marques escindides.
Un regidor que surt en 500 votos, no? Una cosa així.
400, 500, per ahí. Depèn de... No me recordarà exactament a quan anava el regidor.
Jo calculo que sobre uns 500... Entonces, claro, moltes vegades hi ha ventans de partits, i sobretot aquí en Vinaròs, a la banda de l'esquerra, pues això jo trobo que té que perjudicar.
Ara és un test també que s'afegís. Esquerra Unida, pues, un altre més a l'esquerra que encara erosionaria més l'espai de l'esquerra. És que també, i Ciudadanos...
I Esquerra Republicana de Catalunya.
Ciutadans aquí ja no hi
està. No, perquè el que era Manuel Herrera ha muntat aquest partit. No?
En Benicarló, sí. En Benicarló Ciudadanos sí que va.
Sí, aquí no han dit res, suposo que...
En aquestes altures ja 2 mesos ja...
No, ja no crec. Bé, Ciudadanos a nivell estatal ja serà la prova de foc de desaparèixer del tot, perquè...
En Benicarló està Benjamín Martí, que va ser regidor... Bueno, que està en l'Ajuntament, me refereixo, i a lo millor, pues, no ho sé, però no té molta espenta per part de a nivell nacional, i a nivell personal pot tindre tota l'espenta del món com a persona del poble, i a mi, un tio que me cau molt bé.
Bé, en aquests partits menuts, que hi ha una persona que és molt coneguda, que pot caure bé, Esto sí que es votar la persona independentment del partit al que vaiga, sigui un partit independent o un partit així en sigles nacionals, bueno, sí que poden portar jo... votar en aquella persona. Mm-hmm. Però si fiquem un partit que tipus més fort a nivell nacional com PP-PSOE, que sí que la persona fa, però la marca molt més, és el que diem abans i no vull tornar a parlar.
Mira, jo votaria, i aquesta frase jo l'he sentit molt, jo votaria al PP, al PSOE, si no anés en la, el cap de, com a cap de llista o com a segon de llista, fulanito.
Pues, però pues l'altre votarà triant... perquè sí.
A veure, jo votaria, o sigui, la primera idea, jo votaria PP, jo votaria PSOE, si no estigués tal persona.
Per llistes obertes, seria una solució.
Què passa? Que aquí s'està votant és a la persona.
Sí, bueno, però
que primer digui jo votaria al PP o jo votaria al PSOE, si després afegeix la coletilla de que si no estigués tal persona, lo que jo, pa mi, marca molt la persona a nivell a les municipals i més als pobles.
Però hi ha algun estudi que et diria quanta gent vota al partit o a la persona? Jo puc ficar una enquesta tranquil·lament al grup de política de Vinaròs i la gent se pot manifestar i pot dir pues tal o qual, no? Però això faria falta un estudi seriós per veure fins a quin punt la persona té certa influència al partit. Va, hi ha gent que destaca tant que a la millor només la seva imatge, mira, el seu halo, el seu carisma i arrasa.
Sí, però, a Barcelona, a les autonòmiques, tradicionalment, l'època de Jordi Pujol, Convergència. Però, en canvi, quan se votaven les
nacionals... Felipe González.
Sí, però jo penso una
cosa.
Aquí
votaven?
Sí, no,
a la persona.
A
la persona. Jo estic molt convençuda que
però
la persona
pobles,
influeix molt.
En els pobles, Marita...
Encara més.
Però la persona, jo crec, i no sé, jo crec que els que han complit ja els 50 anys, ja fa uns anys, pues, jo, per exemple... passo de caure bé a fulano, mengano i a l'altre perquè no soc polític, però potser si soc polític me toque traure la llengua, ficar-la en punta i ficar-la on me digui el partit que la tinc que ficar. És una manera lògica de parlar, no? Però al final el que tenen que buscar són persones resolutives dels problemes, no que sàpiga contar xistes, que siga simpàtic,
que
tinga una sonrisa.
Alejandro, el que tenim que fer a vegades és el que no fem. Iniciem el que tenim que fer.
Quasi sempre.
Però què és el que passa? Vull dir, el que tenim que fer, tots ho sabem, fer-ho bé, molta ètica, molt de... tot el que pot passar.
Però Marita, gent resolutiva,
sí.
Gent que problemes que té el poble te'ls sàpiga solucionar, no un que tinga només parauletes,
sí.
I en parauletes no se solucionen els problemes.
Però que sigues a l'oposició te fotran per tot arreu com si fossis un inútil.
Segur.
I tu podràs fer molt bé, hauràs aconseguit un munt de diners, per a l'oposició seràs un negat. No s'ha hecho nada por Benicarló, por Vinaròs, por Pellisco.
Però només cal veure Vinaròs, el que passa, hombre.
Tu faràs 40.000 coses, l'oposició mai te reconeixerà res bo, no, i al mínim de desvió, despiste, t'arrearan per a ell,
sí,
com no t'agradat en la vida.
Sí.
Però és que l'oposició té que fer això.
No ha de fer això, ha de ser constructiva.
Bueno, sí. Perquè,
hauria de ser destructiu.
Això és destructiu. Ser machacón. Se va a fer mal, donde más duela. I si et poden fotre per un cantó, que no sigui per la feina, però per un deslice moral, ètic o el que sigui, t'arruinaran per ahí, per molt bona gestió que hagués tingut.
Però és que n'hi ha que ser persona, i si el partit que està governant en aquest moment, i tu estàs en l'oposició, ha fet algo bé, doncs pues n'hi ha que dir-los, escolta,
bueno,
ja
que és que, tu, pues, Alejandro, tu estàs en el que hi ha que fer, jo dic el que es fa.
Que
són dues coses diferents.
El
que hi ha que fer, tots ho sabem.
Ja també.
Ser bons i anar a missa.
Ja m'ho està llent, ja.
Sí, mos hem d'anar perquè és l'hora. Lamentablement és l'hora i, evidentment, mos agraïm que mos haguéssiu acompanyat. Anem a connectar amb les notícies de les dues, evidentment.
Muy bien.
I fins al proper dijous.
Vinga.
Anem a veure què passa per
dimecres, dimecres.
Fins al proper dimecres. Demà és dijous. Fins al proper
dimecres.
Vinga,
adéu.
Ja pots adquirir les entrades per a les diferents activitats que es faran al Teatre Auditori José Antonio Valls. Dissabte 1 d'abril, la pastisseria i els follets, Teatre Infantil. Pots entrar a la pàgina teatreauditorialcanà.cat.
Diumenge 16 d'abril, Marató Popular a Vinaròs. Primera prova de la campanya d'esport popular del Centre Municipal d'Esports 2023. Sortida i arribada al passeig Fora Forat. Inscripcions ja obertes a hj-crono.es fins a l'11 d'abril. Espectacular recorregut de 10 quilòmetres per tota la costa de Vinaròs. Samarreta i fruita per a tots els participants. Recollida de samarretes divendres tarde i dissabte matí. Més info a esports.vinaròs.es. In my memory.